una vegada més, la lluita de l'independentisme català, no és la primera vegada, ha aconseguit que els tribunals, el màxim tribunal de la Unió Europea, es posicioni a favor de drets de minories, de drets que han estat vulnerats per aquest corró que formaven el Partit Popular, el Partit Socialista, Vox i Ciudadanos aquella època.
Així ha reaccionat aquesta tarda Carles Puigdemont a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ha conclòs que l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí com a europarlamentaris va ser improcedent. Des de Brussel·les, l'expresident i Toni Comín han dit que el mal ja està fet i ara demanen explicacions al Parlament Europeu.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Es van aixecar les immunitats de 3 eurodiputats en un procés viciat.
Catalunya nit. L'Ajuntament de Figueres ha rebutjat aquest vespre la regularització de migrants promoguda pel govern espanyol. La moció demana a Pedro Sánchez que retiri una mesura que qualifica d'improvisada i no consensuada. Hi han votat a favor els 13 regidors de Junts i una regidora independent. Entrevistarem l'alcalde Jordi Masquef. Els seus arguments contrasten amb l'article que Pedro Sánchez ha publicat al The New York Times. Explica que Occident necessita migrants i contraposa la seva regularització a les polítiques de Donald Trump.
El dia ens deixa una dada preocupant. El 36% dels infants viuen en famílies pobres. La situació ha empitjorat respecte a l'any passat, segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT. Des de la taula del tercer sector i també des de Save the Children demanen més prestacions per a aquests nens.
És imprescindible disposar d'una prestació universal per fill a càrrec, que és el que tenen tots els estats europeus contra la pobresa infantil.
Cal reformar la renda garantida de ciutadania perquè tingui aquesta visió o perspectiva d'infància i que també es traspassi l'ingrés mínim vital i el complement d'ajuda per a la infància aquí a Catalunya perquè tinguem un mapa de prestacions que sigui suficient.
Pujar els trens de Rodalies continuarà sent gratuït sense data fins que el servei millori.
Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
I de moment no millora. Aquest vespre una incidència per unes obres ha obligat a interrompre la R4. Avui la dada positiva és que s'ha obert el túnel de Rubí, que ha bloquejat milers de tones de mercaderies.
El temporal continua castigant Andalusia. Hi ha 7.000 persones evacuades i preocupa la pujada d'aigua del Guadalquivir. A la Gemma Puig li preguntarem si demà sumarem aquí a casa nostra un dia més de pluja.
I escàndol polític a Alacant per l'adjudicació irregular de pisos de protecció oficial. Van anar a parar a càrrecs del PP i a familiars seus. Han dimitit 3 persones, però l'oposició demana el cap de l'alcalde. Ell ha assegurat que es farà justícia.
Hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
Su mandato se ha gestionado un procedimiento que ha terminado con viviendas de protección pública en manos de personas vinculadas al Partido Popular.
I avui ja és un fet. Moscou i Washington ja no tenen cap pacte que els obligui a limitar el seu arsenal nuclear. Parlarem del nou escenari que s'ha obert amb Tika Font del Centre d'Estudis per la Pau. Els Estats Units i Rússia, això sí, han acordat reprendre el diàleg militar d'alt nivell que mantenien congelat des de fa 5 anys.
I a aquesta hora al Teatre Lliure s'estrena El Barquer. És una peça dirigida per Julio Manrique i ambientada a Irlanda del Nord als anys 80. I tenim seguint-ho la Marta Vives.
Són les 10:05 i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La justícia europea ha donat finalment la raó a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí en el cas sobre la seva immunitat com a europarlamentaris. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix que l'Eurocambra no els hauria d'haver retirat quan ho va fer el 2021 a petició del Suprem espanyol. Els magistrats consideren que la comissió del Parlament que se'n va encarregar no va actuar amb imparcialitat. L'expresident de la Generalitat ho veu com un petit triomf, però assegura que el mal ja està fet. Connectem en directe amb Brussel·les. Bruno Forté, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Anem a pams. Puigdemont i Comín han comparegut aquesta tarda per valorar aquesta deliberació. Quines reaccions destacaries?
Doncs et diria que satisfacció i pragmatisme a parts iguals per part de Puigdemont i Comín. Ha estat una alegria continguda la que han mostrat, perquè per una banda estan contents, perquè vulguis o no, la justícia europea ha comprat els arguments dels exiliats i ha estirat les orelles al Parlament Europeu.
És una plantofada molt dura al Parlament Europeu. Es van aixecar les immunitats de 3 eurodiputats en un procés viciat, políticament viciat. Això fa un dany greu a la reputació del Parlament Europeu, un dany greu en particular a l'actual presidenta, i crec que sí, que estaria bé que donés alguna explicació.
Però, per una altra banda, Puigdemont i Comín també han reconegut que aquesta sentència canviarà ben poques coses, perquè ara mateix cap dels dos exerceix d'eurodiputat. I diuen que ja és tard per corregir el que es va fer.
Aquesta decisió ens ha comportat uns greus perjudicis a nosaltres. Jo vaig ser detingut a Sardenya i se'm havia aixecat la immunitat. Se'ns va limitar moltíssim el moviment que, en canvi, tenien altres eurodiputats. I això, efectivament, és un prejudici del qual ningú no ens podrà rescabalar.
Puigdemont ha criticat tots els partits espanyols, des de Vox fins al PSOE, que ara fa 5 anys van votar a favor d'aixecar-li la immunitat.
Bruno, tu que te l'has mirat bé. Quins arguments fa servir la sentència del Tribunal Comunitari per tombar la decisió de l'Eurocambra, aquesta de retirar-los la immunitat?
Doncs aquí hi ha un, en singular, un argument principal, i és la falta d'imparcialitat de l'eurodiputat que va escriure l'informe que al final va servir per aixecar la immunitat dels exiliats. I qui és, t'estaràs preguntant? Doncs es tracta d'un eurodiputat búlgar del mateix grup d'extrema dreta que Vox. I com que a Madrid Vox es va personar com a acusació al judici del procés, doncs el Tribunal Europeu creu que aquest eurodiputat podria tenir un interès ideològic per aixecar la immunitat dels exiliats i afavorir així la seva extradició per ser jutjats a Espanya. També et dic, Manel, que tampoc hi ajuda el fet que aquest mateix eurodiputat búlgar hagués participat abans en un acte a favor de la unitat d'Espanya, on va aplaudir les intervencions de líders de Vox i on fins i tot s'hi van fer càntics de Puigdemont a presó. Tot això, a ulls dels jutges europeus, trenca la imparcialitat del procediment i no els deixa cap altra opció que anul·lar la retirada de la immunitat per una qüestió de formes, més aviat.
Per tant, ara hi ha aquesta primera victòria per als tres interessats, sobretot simbòlica, deien moral. No sé si aquesta sentència pot influir ara d'alguna manera en les altres qüestions sobre el procés que la justícia europea encara té pendents de resoldre i que són segurament les grans qüestions.
És la gran pregunta que ens hem fet tots avui. Jo diria que de forma immediata, de ben segur que no. És a dir, d'avui per demà no canviarà res, perquè ara mateix ni Puigdemont, ni Ponsatí, ni tampoc Toni Comín són eurodiputats.
La sentència ara mateix no té efectes directes, immediats, per la situació de cap de nosaltres, tampoc per la meva.
I això que el cas de Toni Comín és diferent, perquè ell sí que va guanyar un escó a les últimes eleccions europees, però està sense ocupar-lo perquè no ha anat a Madrid per complir el tràmit d'acatar la Constitució espanyola. Nosaltres li hem preguntat si la sentència d'avui el podia afavorir, i ell ha respost això.
No és aquesta la sentència que ha d'obrir la porta que jo recuperi l'escó. Ara hi ha una altra sentència, com molt bé sabeu, del TJUE, que és la que té a veure amb les prejudicials de l'amnistia. I, per tant, és en relació a l'amnistia, que nosaltres mantenim totes les esperances.
La llei d'amnistia és el plat fort que haurà de dirimir en els propers mesos la justícia europea. La sentència d'avui no tenia res a veure amb l'amnistia, però sí que representa, en qualsevol cas, com deies, Manel, una victòria moral o simbòlica per als exiliats.
Doncs en directe des de Brussel·les, Bruno Fortea, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Posem ara sobre la taula una dada preocupant que hem conegut avui, i és que el risc de pobresa ha tornat a créixer a Catalunya i ha trencat la tendència a la baixa dels últims 4 anys després de la pandèmia. I és que, segons l'enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, un de cada 4 catalans és pobre i viu amb privacions materials. L'altra dada alarmant és la de la pobresa infantil. El 36% dels infants i adolescents catalans, això és prop de 500.000 de nens, d'infants, viuen en famílies pobres, una xifra que ha crescut un punt respecte l'any passat. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quines dades més podem extreure d'aquesta enquesta?
Doncs, d'entrada, prop de 2 milions de persones viuen a Catalunya en risc de pobresa o exclusió social. Això és un 24,8%, que són 8 dècimes més que fa un any. Perquè ens en fem una idea, el llindar que estipula si una llar està en risc de pobresa o no és que una sola persona cobri menys de 13.800 euros l'any o 29.100 euros l'any si són 2 adults i 2 criatures. Si posem la lupa en la pobresa infantil, el 13% dels infants viuen en una situació de privació material i social severa. És el nivell més extrem de pobresa i significa que la llar on viuen no es poden permetre. Per exemple, han de ser un d'aquests supòsits, o forts més d'un d'aquests supòsits, pagar el lloguer, la hipoteca o el rebuig dels subministraments, mantenir la casa a una temperatura adequada, sobretot a l'hivern, substituir electrodomèstics que s'hagin fet malbé, fer activitats d'oci de manera regular o menjar carn o peix cada 2 dies. I més dades, el 47%, pràcticament la meitat de la població, diu que té dificultats per arribar a final de mes i el 35% que no té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 900 euros. A més, el 29% de la població també diu que no es pot permetre una setmana de vacances l'any. 6 de cada 10 llars han rebut almenys una prestació social al 2025, ja sigui una pensió o l'atur. Unes ajudes, per cert, que han permès incrementar, això sí, les rendes de les famílies un 32%.
Doncs aquestes són les dades principals de l'enquesta que hem conegut avui. El govern, Maria, ha admès que no són dades positives i les entitats socials, de fet, reclamen més recursos a curt termini per capgirar aquesta situació.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, lamentava especialment l'impacte en la població infantil.
Les prestacions socials no aconsegueixen reduir la taxa de pobresa tant com necessitaríem. I per això és tan important tenir un abordatge en clau d'infància. El complement de la infància de l'ingrés mínim vital hauria d'arribar a moltes més llars.
I el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i la responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Ona Lorda, exigeixen que els pressupostos es posin d'una vegada per totes l'eix social al centre.
És imprescindible disposar d'una prestació universal per fill a càrrec, que és el que tenen tots els estats europeus contra la pobresa infantil.
Cal reformar la renda garantida de ciutadania perquè tingui aquesta visió o perspectiva d'infància i que també es traspassi l'ingrés mínim vital i el complement d'ajuda per a la infància aquí a Catalunya perquè tinguem un mapa de prestacions que sigui suficient.
També demanen que augmentin el parc públic d'habitatge i que hi hagi més beques menjador i també beques per activitats extraescolars.
Gràcies, Maria.
Doncs ara unes dades molt més baixes, però d'una situació també molt preocupant i que afecta a menors. Els Mossos d'Esquadra van investigar 6 casos relacionats amb la mutilació genital femenina l'any passat. En total es van atendre 8 dones, la majoria menors d'edat. Són 3 casos menys que l'any 2024. Cèlia Forment.
L'edat mitjana de les nenes afectades és d'11 anys. Tot i això, hi ha situacions extremes, casos de criatures de només 5 anys i també de joves de 18. Per territoris, l'àrea metropolitana de Barcelona concentra 5 intervencions preventives. A Lleida es van atendre 2 noies que ja havien estat mutilades abans d'arribar a Catalunya i a Girona es va registrar un cas més, també en l'àmbit de la prevenció. La majoria d'avisos van arribar a través dels serveis socials, però la detecció també arriba des de l'àmbit sanitari. La Fundació de Xeus Dona ha reconstruït gratuïtament el clítoris a 163 dones des del 2007. Són dades que la clínica ha fet públiques coincidint amb el Dia Mundial de la Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina, que és demà. El programa, pioner a l'Estat, l'impulsa el doctor Pere Barri.
Sens dubte, la part emocional és la més important, perquè penseu que són dones que han descobert que eren diferents quan han vingut a viure aquí entre nosaltres, perquè allà, malauradament, els seus països d'origen, pràcticament totes les dones tenen feta una ablació.
Cada any, 4 milions de nenes arreu del món continuen en risc de patir aquesta pràctica, que l'OMS considera una greu vulneració dels drets humans.
Catalunya Nit.
Un quart d'onze de la nit. El ple de Figueres ha aprovat aquest vespre la moció del grup municipal de Junts contra la regularització d'immigrants anunciada pel govern espanyol. La consideren una mesura, diuen, improvisada. Des de l'oposició la qualifiquen d'oportunista i apunten que cronifica la vulnerabilitat d'aquestes persones. Altres alcaldes de Junts per Catalunya estudien ara si repliquen aquesta moció del partit a Figueres. Diversos batlles han explicat a aquesta emissora que és una manera de visibilitzar el seu rebut al decret de l'executiu de Pedro Sánchez. Girona, Maria Rovira.
La moció s'ha aprovat amb 14 dels 20 vots a favor, els del grup municipal de Junts i una regidora no adscrita. La resta hi han votat en contra. L'alcalde Jordi Masquef l'ha defensat dient que mesures com la regularització extraordinària no poden ser un xec en blanc per determinades persones.
I ni en cap cas posem gasolina al debat. Creiem que un problema tan complex i estructural com el de la immigració irregular no es pot afrontar des de la improvisació i encara menys a través de mesures d'urgència, sinó sobretot des de la rigorositat i també tenint en compte l'impacte real que mesures com aquesta suposen en el dia a dia de la ciutat.
Des del PSC i Esquerra Republicana han alertat que es tracta d'una moció oportunista que cronifica la situació irregular de moltes persones amb tot el que això comporta. Així ho expressaven el portaveu del grup socialista Alfons Martínez i la d'Esquerra Republicana Agnès Lladó.
Però la seva moció és una renúncia a l'ànima d'aquest país. Catalunya no és salva assenyalant l'immigrant com una amenaça de la cohesió, sinó acollir-ho com un actiu amb drets i deures.
Però aquesta moció porta titulars, rebuig, aturar, efecte crida. Això no és defensar Figueres, això no és defensar els figuerencs, això és fer política de gestos.
Altres alcaldes de Junts han explicat a aquesta emissora que ja estudien si segueixen els passos de Jordi Masquef a Figueres i també porten als plens municipals mocions de rebuig a la regularització de 500.000 de migrants i per denunciar l'efecte crida que generen aquest tipus de processos. Volen marcar perfil propi en matèria d'immigració a un any d'unes municipals, a un any d'unes municipals en què poden patir la competència d'Aliança Catalana.
Doncs saludem a aquesta hora l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef. Bona nit.
Bona nit.
Tarda de sessió a l'Ajuntament amb aquesta moció que heu presentat avui i que heu tirat endavant principalment amb els vostres vots, els de Junts, perquè teniu majoria absoluta. Què denuncieu en aquesta moció?
Bueno, que denunciem bàsicament que un problema tan complex i estructural com el de la immigració irregular creiem que no es pot afrontar des de la improvisació i amb mesures d'urgència, més enllà de que això s'hagi teixit amb un acord entre el PSOE i Podemos, sinó que s'ha d'abordar des de la rigorositat i també tenint en compte l'impacte real que això en municipis com Figueres pot suposar. Hi ha moltes derivades de les quals podem parlar i sobretot fent-ho des de la serenitat i sense entrar en discursos populistes, que no ens agradaria. En cap cas és la nostra intenció. Al contrari, parlar de justícia social i d'equitat. Però sí que és veritat que considerem, per exemple, més enllà de la pressió que això pot suposar per determinats municipis, com per exemple Figueres, que té una realitat social complexa, doncs sí que a vegades nosaltres considerem que hi ha determinades mesures en aquesta regularització que són massa, al nostre entendre, massa laxes.
Com,
i que, per tant,
com quines, alcalde?
Bueno, per exemple, lo de demostrar la permanència en territori abans del 31 de desembre de 2025. Nosaltres considerem, i repeteixo, amb una anàlisi serè, doncs que quin arrelament pot tenir una persona que, per exemple, ha arribat en el territori, és igual, l'octubre, el novembre del 2025, quins valors pot tenir, quin coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura. Amb això què us vull dir? Que potser si els requisits haguessin estat una mica més durs, és a dir, no tenir la sensació de que això és el 2005, com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat. Perquè sí que és veritat que aquest procés de regularització en genera molts de dubtes i ho considerem com una mica, i no ens agradaria que ens malinterpretéssiu, com un xec en blanc per a determinada gent. I per què dic per determinada gent? I per això ho vull matitzar-ho. Perquè hi ha molta altra gent que fa molts anys que viuen aquí en situació irregular, que han vingut a treballar, a tirar endavant les seves famílies, que s'han integrat, que volen precisament contribuir i fer créixer el país, que això és el que volem tots, doncs aquestes persones, per exemple, sí que mereixen tot el nostre respecte i que segurament haurien de ser mereixedores i creditores d'aquest procés de regularització. Però considerem, repeteixo, que potser els requisits són massa laxos. Com, per exemple, un altre, el dels antecedents penals. Ostres, tots sabem com va la justícia en el nostre país. Vale, no tenir antecedents penals el 31 de desembre de 2025, tampoc en el país d'origen. Bueno, ens hauríem de preguntar si determinats països d'origen donaran o col·laboraran a l'hora d'obtenir per part de les persones migrades aquests certificats, o si amb un certificat de allò, una declaració responsable n'hi haurà prou. O, per exemple, els judicis, els assenyalaments de judicis estan fent a un any vista, un any i mig. Bueno, què passarà amb aquelles persones que potser han comès un il·lícit penal i com que no hi ha sentència ferma, els antecedents penals sortiran nets? Bueno, això en genera dubtes i crec que és normal i no volem entrar en cap alarmisme ni en discursos que poguessin semblar d'extrema dreta. En cap cas.
Diu que amb requisits més durs potser sí que haurien acceptat aquesta regularització. He posat alguns exemples que no li agraden. Li pregunto, potser alguna concreció, si demostrar la permanència des del 31 de desembre del 2025 li sembla poc, on ho marcarien vostès? On farien vostès el tall?
Miri, no m'agradaria marcar una data. Estic parlant de manera conceptual. No em digui, no, des de 31 de desembre de 2024 o 2023, jo crec que més enllà d'això, que són mesures que, repeteixo, considerem laxes i que ja la pròpia normativa reguladora dels processos migratoris ja permet a través de el reagrupament, el treball i altres, permet la regularització de persones migrades.
Clar, però hi ha molta gent, no?, que vostè mateix ha dit, ja els tenim aquí, són persones que viuen i treballen entre nosaltres i que no aconsegueixen aquesta regularització.
Sí, però també ens hauríem de preguntar, aquesta pregunta potser l'hauríem de fer al govern de l'Estat, perquè en lloc de reformar la llei d'estrangeria per resoldre aquest problema estructural, que potser hauria calgut i des d'allà fa temps, perquè aquesta llei ha portat a un gran atzucac, és a dir, persones que estan aquí que no han pogut desenvolupar una vida laboral normal, doncs ara, de cop i volta, amb aquest pacte que entenem que únicament respon a contentar el grup parlamentari de Podem, doncs ens traguem un nou procés de regularització que, a més, creiem que sí que farà un efecte crida. Òbviament, no podem obviar la realitat de que aquesta gent ja està en el nostre país. Però l'únic que diguem és que, escolti, per què no valorem segons el cas concret? És a dir, les casuístiques són molt variades i, per tant, no ens agradaria que aquest procés de regularització fos un xec en blanc per moltes persones que potser no haurien d'optar en aquesta regularització. Mm-hmm. Bàsicament, estem parlant d'això, més enllà de que, bueno, els reptes pels ajuntaments són ingents, perquè els serveis públics d'aquest país, jo ho he dit en el ple, dic, jo sóc d'aquella època, miri, jo sóc del 80, i als 90, quan era un nen, hi havia aquell eslògan de la Generalitat de Catalunya de que la feina mal feta no era, la feina ben feta no té fronteres, la feina mal feta no té futur. I parlàvem de la Catalunya dels 6 milions. Ara estem potser en 8 milions i mig. Els serveis públics no han evolucionat, estan totalment tensionats i, ostres, no ens agradaria que processos de regularització massius com aquests encara portessin a una tensió més gran dels serveis públics. Això és l'únic que denunciem i reclamem amb aquesta moció, i intentar regular aquests processos migratoris, doncs, amb planificació i sentit comú.
Alcalde, el partit Junts li fa costat?
Sí, jo entenc que sí. Nosaltres, nosaltres intentem presentar les mocions des d'un punt de vista sempre municipal, municipal. A mi no m'agrada ser díscol i, per tant, m'agrada ser disciplinat. Aquesta moció també ha estat, diguem, ha estat parlada amb, diguem, amb el partit, i crec que diu unes coses que són molt coherents, que intenta aplicar el sentit comú i que reflexa també el pols i la temperatura de la gent del carrer. Si tu la gent del carrer els expliques les coses amb moderació, amb seny, amb sentit comú, sense caure en extremismes, tot i que ara la gent a vegades es veu atreta per determinades opcions que ara molen més que altres, doncs quan tu vas d'una manera moderada i ho expliques, doncs la gent, doncs a vegades, bueno, és comprensiva i te compra el relat. Al final no podem caure en extremismes. Crec que els extremismes ens porten, és a dir, allò de duros de quatre pessetes, al final els meus pares em van ensenyar que no existeix. I solucions màgiques a problemes complexos, tampoc. Per tant, nosaltres no hi estem d'acord, però és que és bo plantejar-se, no? És bo plantejar-se aquestes preguntes.
Diu que la mesura, la moció, ha estat consensuada amb el partit. No sé si amb un espai obert amb altres alcaldes o buscant vostè com a alcalde de Figueres una comunicació exclusiva amb la cúpula del partit. Els dona llibertat en els ajuntaments la cúpula de Junts per tirar endavant mocions d'aquest tipus?
Miri, jo... és que no m'agradaria... miri, no...
sí o no,
No m'agradaria entrar en polèmiques, perquè les qüestions que es debaten en àmbits supramunicipals, al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats, doncs, òbviament, em sento plenament identificat amb el que defensen els nostres representants. Nosaltres, a Figueres, tenim una realitat social que és la que és complexa. Aleshores, unilateralment, des de Figueres, vam articular el text de la moció que va ser elevat per la seva validació en el si del partit. Crec que hem de funcionar així. Els ajuntaments, diguem, el gran actiu de Junts és el seu poder municipalista, la seva capil·laritat en el territori, i crec que nosaltres també nodrim en els nostres representants supramunicipals de les inquietuds que tenen la gent del dia a dia. Jo sempre dic que governar una ciutat és apassionant, perquè no hi ha dia que no tinguis un nou capítol que encetar. Això té els seus pros i els seus contres. Però jo crec que li he respost la pregunta. Intento ser sempre disciplinat, i jo me sento molt còmode amb aquestes tesis.
I ha rebut la complicitat d'altres alcaldes del partit o l'interès per saber com plantejaven vostès la moció?
Bueno, ens ho intentem, òbviament, com a companys que som, ens intentem, intentem abordar de manera conjunta o des dels diferents punts de vista problemes que poden ser comuns a molts pobles i moltes ciutats del nostre país. De totes maneres, en aquest cas, no, perquè, és a dir... ja l'he dit, aquesta moció ha estat construïda única i exclusivament des de l'àmbit municipal de Figueres. Si hi ha algú del partit que la vol tenir, només faltaria, jo a la seva disposició per intentar sumar per sobretot per al país. Però crec que, repeteixo, des de la serenor i sense buscar cap mena de crispació, únicament intentant obrir un debat del que considerem que es podia haver fet d'una altra manera.
Veurem, doncs, si altres municipis governats per Junts doncs els hi agafen la idea i plantegen mocions d'aquest tipus. Hem estat parlant els últims minuts amb Jordi Masquef, que és l'alcalde de Figueres, que aquest vespre ha aprovat una moció en què es critica l'aprovació d'aquesta regularització massiva per part del govern de Pedro Sánchez. Alcalde, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostè, i encantat d'haver parlat amb vostè.
Bona nit.
Doncs a punt d'arribar a 11:15, encara hi afegim aquí un apunt sobre aquesta qüestió respecte a un dels països que sí que està endurint la política contra la migració irregular, i de manera contundent Grècia, que ha aprovat una llei polèmica que apunta a les ONGs i als seus membres. Castigarà amb almenys 10 anys de presó i multes de 50.000 euros o més els cooperants que facilitin l'entrada de migrants al país. La nova norma també limita el finançament públic de les organitzacions que donen suport als migrants i fins i tot pot deixar-los sense cap ajuda si un dels seus membres és condemnat. La llei ha rebut el suport del partit del govern del conservador Mitsotakis i tota l'oposició d'Esquerra ha votat en contra.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El servei de Rodalies continuarà sent gratuït fins que la xarxa no s'estabilitzi. Així ho ha anunciat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parlament, on ha tret pit de la gestió de la crisi provocada pel mal estat de la xarxa. La consellera ha admès que va demanar la paralització total del servei el dia 25 de gener perquè es va adonar, això ho ha dit textualment, de la fragilitat extrema de la xarxa. Des de llavors, els treballs que s'estan fent permeten recuperar alguns trams. Avui mateix els trens ja poden circular per l'R4 entre Manresa i Terrassa i per l'R1 entre Maçanet i Blanes. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
El servei de Rodalia ja era gratuït des de finals de gener, però avui això han decidit allargar-lo. Per què?
Doncs mira, havia de durar un mes, però la consellera considera que la xarxa està en un estat deplorable i l'usuari no pot pagar pel servei que s'ofereix actualment.
La gratuïtat s'estendrà fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
Si et sembla bé, ens detenim aquí, parlem una mica més del tema de la gratuïtat, en què consisteix tot això. Doncs es pot viatjar tant en tren com en autobús alternatiu utilitzant un bitllet o abonament de 10 viatges que es pot adquirir a les taquilles de les estacions o a les màquines expenedores. Això no vol dir que et pots colar, diria, mentre cometes el tren. Necessites un bitllet per poder entrar en aquests trens. I diem adquirir i no comprar, per què? Doncs perquè té un cost zero i no és necessari registrar-se prèviament a cap aplicació. Una altra diferència amb els abonaments anteriors és que els pot fer servir més d'una persona d'una família, per exemple. Abans només podies utilitzar tu el teu i aquest es pot compartir.
Molt bé. Què passa amb aquells bitllets que es van comprar abans de la crisi, abans de la mesura de gratuïtat, o bé amb les despeses extres que han hagut de fer molts usuaris?
Doncs mira que la Generalitat els pot reemborsar, però per això has de fer una sèrie de mecanismes, no? Uns passos. Primer de tot, has d'omplir un formulari que el pots trobar al seu web, al GenCat, i acreditar que s'ha fet aquesta despesa extra. Tu tens el teu bitllet, però a més pots acreditar que aquell dia vas haver d'agafar un autobús o un taxi. Doncs això, si ho pots acreditar, pots tenir aquest reemborsament d'aquesta despesa. L'abonament que ja era previ a la mesura, que en principi es va dir que es perllongava un mes i ara s'ha dit que és sine die, hem demanat a Renfe i no ens han sabut concretar què passa serà amb aquest abonament. En principi et van dir que duraria un mes, però ara, si la mesura s'allarga, s'ha de veure què passarà amb aquest abonament. De moment, hem de dir que més de 320.000 usuaris ja han adquirit aquests abonaments de franc.
Molt bé. Pel que fa al servei, aquesta tarda s'ha produït una nova incidència, en aquest cas és l'R4, una línia que justament ara ho dèiem, havia recuperat un tram.
Doncs ja ho veus, una de freda i una de calenta. Al matí es recuperava l'R4 entre Terrassa i Manresa, amb freqüències cada hora, i al vespre ha quedat interrompuda entre Martorell i l'Hospitalet per un despreniment de part d'un terraplè en les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat. S'ha habilitat o redirigit els viatgers a transports alternatius. El més important que s'ha de dir aquí és que en aquell moment no passava cap tren, no hi ha hagut cap ferit, ni cap problema, ni cap, no ha tingut cap problema personal, no hi ha hagut cap ferit, vaja. Però unes hores abans ha comparegut el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, que posava en valor que la recuperació amb serveis llançadora, com deies, a la R1 de Rodalies entre Maçanet i Blanes, en trens cada 90 minuts, i a l'R4, pot beneficiar gairebé 7.000 usuaris.
Dona oferta a pràcticament 5.000 persones entre la zona de Terrassa i Manresa que podran tenir oferta ferroviària, a més de l'oferta en bus, unes 1.300 persones a la zona de Maçanet i Tordera, i el que parlaven de la demanda, que estem al voltant del 70-75%, i estem donant una oferta a la conjunt de Rodalies de Barcelona, Rodalies de Catalunya, del 80%, a la qual cosa és assumible aquesta demanda per l'oferta que ara mateix tenim.
Carme, avui també novetats amb l'alta velocitat.
Sí, a l'AVE Madrid-Barcelona incrementa durant tot aquest any 2026 la durada del seu trajecte 25 minuts per les limitacions a la velocitat en alguns trams, cosa que allarga els viatges.
Doncs novetats, també ara ho dèiem. Acabem amb la mirada posada en la vaga de maquinistes de 3 dies. Comença dilluns, també serà dimarts i dimecres, segons està previst, a tot l'estat. Ja hi ha serveis mínims.
Doncs sí, segons Treball hauran de circular el 66% dels rodalies i regionals en hora punta, al matí i a la tarda, i a la resta del dia hi hauria un de cada 3 trens. Pel que fa als AVE, el Ministeri de Transports ha fixat els mínims en el 73%. Les negociacions continuen per mirar de desconvocar-les.
Gràcies, Carme.
Bona nit.
Doncs al costat de la Carme, el Rafel de Ribot, que tu ens portes la notícia positiva, aquest puntet de llum, perquè avui finalment s'ha reobert...
Una mica d'optimisme.
Això mateix, avui s'ha reobert finalment aquest túnel de Rubí, que hem estat explicant tots aquests dies, que és un punt clau per al trànsit ferroviari de mercaderies. Es pot dir que s'ha recuperat la normalitat o això és a dir massa?
No, una mica d'optimisme, però normalitat ni de lluny. És una reobertura parcial, que recordem-ho, arriba després de 10 dies tancat el túnel. Ara el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santana, no, assegura que les obres en aquest punt continuaran, però que es faran compatibles amb el trànsit de mercaderies per facilitar l'accés al port. Santano n'acaba de parlar al Més Nit de Trescat Info.
Estamos hablando de 15 a 20 trenes diarios. Un tren equivale a 42 camiones. Es decir, que abrir, además de descongestionar digamos los acopios que tenían los puertos, es que está retirando de la carretera 600 camiones. Creo que ha merecido la pena el esfuerzo.
El que lamenta la Cambra de Comerç de Barcelona és que no s'hagi fet un esforç previ fins ara, perquè ja se sabia que hi havia problemes estructurals. La directora d'Infraestructures de la Cambra, Alicia Casars, considera que s'ha planificat malament les prioritats en una xarxa que considera degradada i que no hi ha, assegura, per on agafar-la.
Ha quedat en evidència, doncs, dues coses. La incapacitat de generar un pla de contingència ràpid i efectiu, i per l'altra banda, el dèficit d'infraestructura de base per al transport ferroviari de mercaderies, que no ofereix realment alternatives factibles quan hi ha un problema en un punt, com per exemple el túnel de Rubí.
L'entitat exigeix que es multipliqui per 2 la inversió dels últims 5 anys a Rodalies i que s'hi destinin 1.000 milions d'euros cada any.
Abans ho deies, Rafael, són 10 dies de tancament total del trànsit de mercaderies per aquest túnel i això ha provocat problemes a moltes empreses. En podem posar algun exemple?
Doncs sí, per exemple, la companyia Ineos Innovin. Demà les instal·lacions d'aquesta empresa, que produeix productes químics i de PVC que s'utilitzen en el sector farmacèutic i també en el sanitari, podrien quedar del tot parades. En una altra empresa afectada, Resilder Mediterráneo, recordem-ho, és aquella que té 24.000 tones de ser acumulades a Portbou, doncs també els ha provocat problemes. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el seu director general, Pablo Antolín, s'ha queixat de la falta d'informació.
Aquest és el problema. No tenim aquesta comunicació. Sabem que hi ha un problema estructural al túnel de Rubí, no sabem la magnitud de les reparacions a fer en aquest túnel, sabíem, perquè estava previst que en el 2027 aquest túnel tingués una actuació per resoldre els problemes que ja se sabia que hi havia, però no sabem res més. No sabem si podem circular durant 3 dies, 10 hores o 20 dies. No sabem absolutament res i això és el que falta.
També ha alentit ha tingut algunes afectacions l'automobilística SEAT, que ha alentit l'enviament de cotxes cap a altres països europeus mentre es busquen alternativa. Per cert, que SEAT ha aturat un torn, el torn del dissabte al matí, per falta de peces, però en aquest cas per una altra causa, per la tempesta Leonardo, perquè havien de venir per l'estret de Gibraltar i efectivament aquesta tempesta doncs, ho ha impedit i per tant és una altra afectació que sí que té incidència en aquest cas a la SEAT.
Sí, sí, ara en parlarem de Leonardo perquè està causant realment estralls, sobretot a Andalusia. L'esperança amb tota aquesta crisi és que ara la reacció sigui tal que en el futur tot això funcioni de meravella. S'han anunciat noves inversions, però tot i així les coses podrien empitjorar.
Sí, sí, poden millorar o empitjorar.
Exacte.
Almenys això és el que preveu el president de l'associació Ferrmed, Joan Amorós, que n'ha parlat al Catalunya Migdia.
Això encara empitjorarà, perquè no es poden fer passar trens de mercaderies per línies de rodalies, senyors. No es pot fer. No es pot fer. I ara el corredor mediterrani, el poc que està fent el corredor mediterrani, preveu entrar els trens de mercaderies per la línia de Martorella, Castellbisbal i tal, que ja hi passen 170 trens de passatgers, que n'hi podrien passar més si funcionés millor, i a més n'hi ha 30 de mercaderies.
Doncs això, Amorós denuncia que, a més, la pèrdua de confiança amb el servei ferroviari, fins i tot abans d'aquesta crisi de la que estem parlant, està desviant el trànsit per carretera.
Doncs gràcies, Rafael. Està clar que el senyor Amorós posaria una nota baixa al servei de Rodalies i coincideix amb més gent, això.
Doncs sí, mira, abans de la crisi de Rodalies, els usuaris ja suspenien el servei de Renfe amb un 4,2 sobre 10, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. L'últim cop que el van aprovar a Txell Vallespí va ser ara fa 3 anys, el 2023.
Els més crítics amb Rodalies, segons el CEO, són els ciutadans de menys de 35 anys que agafen el tren per anar a estudiar o treballar i els votants de la CUP i d'Aliança Catalana. Pel que fa a la responsabilitat de millorar la gestió ferroviària, més de la meitat dels catalans creu que és de la Generalitat. Rodalies és l'únic mitjà de transport que suspèn i el servei de regional Renfe aprova just. A l'altra cara de la moneda hi ha Ferrocarrils de la Generalitat, que és el més ben valorat, amb un 7,6 sobre 10, i darrere seu el metro, l'AVE i els busos urbans, que treuen un notable.
Doncs encara parlant de mobilitat, l'autopista P7 continuarà tallada en sentit sud entre Martorell i Vilafranca com a mínim fins dilluns. Ahir un dels carrils en direcció sud es va reobrir només per autocars, però avui ja no ha estat operatiu perquè dos vehicles es van acostar a la zona del despreniment. Guillermo Villuendas és el sotsdirector del Servei Català de Trànsit.
El que va succeir ahir a la tarda és que dos autocars no van respectar les limitacions de circulació i la senyalització que havien posat, no, per aquest carril, i van arribar fins a prop del punt on s'està realitzant l'obra. Això va provocar, diguem-ne, una situació de risc que no volem que torni a passar i, per tant, conjuntament hem decidit tornar enrere i tancar, doncs, aquesta mesura d'aquest carril.
Ara ho dèiem, la borrasca Leonardo continua fent estralls, ja ha obligat a desallotjar unes 7.000 persones en el conjunt d'Andalusia i un miler a Extremadura, la localitat de Grazalema, això és a Cádiz, on encara hi havia unes 1.500 persones, ha estat finalment desallotjada completament avui per perill de despreniments. Oriol Pujador, bona nit.
Sí, al municipi, bona nit, hi han caigut 700 litres d'aigua en aquests 5 dies, en el que portem de setmana. En les últimes hores s'ha fet viral, de fet, un vídeo, suposo que l'heu vist, en què surt aigua fins i tot d'un endoll de la paret. La localitat no és segura fins que els geòlegs la puguin inspeccionar. Ho estan fent, però tenen feina per dies. Els veïns se'ls ha hagut de traslladar al municipi de Ronda, a Màlaga, on alguns han anat al pavelló municipal i d'altres a pisos que l'Ajuntament ha posat a la seva disposició.
Nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a alojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
També s'han desallotjat els veïns de les zones inundables a la ciutat de Còrdoba davant la crescuda del riu Guadalquivir. Hi ha 15 municipis incomunicats a Andalusia i més d'un centenar de carreteres tallades. Els equips de rescat continuen buscant una dona que dimecres, ahir, va caure en ple temporal al riu Turbilla quan intentava rescatar el gos, que també havia caigut a l'aigua. El president andalús, Juanma Moreno, ha visitat avui les zones més afectades i ha demanat molta prudència.
Que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río. Máxima prudencia. No se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos. Si el agua va subiendo, siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación, hagan caso, porque su vida corre peligro.
La por al desbordament d'alguns rius també ha provocat desallotjaments preventius a Extremadura, dèiem, un miler de veïns. El temporal Leonardo es deixa sentir també amb els seus efectes a Castella-La Manxa i Castella-Lleó, on s'han activat els plans d'alerta per inundacions.
Catalunya nit.
I atenció a aquest cas, al País Valencià han dimitit 3 alts càrrecs, 2 de l'Ajuntament d'Alacant, governat pel Partit Popular, i un de la Generalitat, per l'adjudicació irregular de pisos de protecció oficial a membres del consistori i familiars seus. El complex d'habitatges està situat a la platja de Sant Joan i té piscina i fins i tot pistes de pàdel. València, Alba Barbosa.
Ha deixat el càrrec el cap de gabinet de la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana perquè la seva exparella també estaria entre les beneficiades de les adjudicacions d'habitatge públic. També han dimitit la regidora d'Urbanisme d'Alacant i la directora de Contractació del Consistori. L'alcalde, el popular Lluís Barcala, que ha denunciat el cas a la Fiscalia, ha promès aquesta tarda, en un ple tens, recuperar els habitatges un cop la investigació aclareixi què ha passat amb les adjudicacions.
Y ya les anticipo, ejerceremos todas las acciones que la ley nos habilite para hacer que aquellos que ilegítimamente han adquirido viviendas las pierdan.
L'oposició li reclama la dimissió. Ana Barceló, dels socialistes valencians.
Su mandato se ha gestionado un procedimiento que ha terminado con viviendas de protección pública en manos de personas vinculadas al Partido Popular.
Els habitatges es van adquirir per uns 200.000 euros quan el preu al mercat lliure es duplica.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
Les converses trilaterals a Abu Dhabi, que havien de servir per acabar amb la guerra a Ucraïna, finalment només han ajudat a millorar les relacions entre Rússia i els Estats Units. Les dues potències han acordat reprendre el diàleg militar d'alt nivell, trencat feia més de 4 anys. Mentrestant, la fi del conflicte sembla que encara està lluny i l'únic que s'ha acordat és un nou intercanvi de presoners. Han pogut tornar a casa 157 reclusos de cada bàndol, alguns dels quals estaven tancats des de l'inici de la guerra. Des de Moscou, Cristina Solies.
Rússia i els Estats Units recuperen la comunicació dels seus generals, que es va congelar just abans de la guerra d'Ucraïna. En un comunicat, la part nord-americana assegura que això servirà per ser més transparents i evitar escalades bèl·liques. Un acord que han tancat a Abu Dhabi en unes converses que estaven destinades a salvar els esculls per acabar la guerra d'Ucraïna, però que sobre això, finalment, no s'ha aconseguit cap progrés. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha justificat que no acceptaran cap acord de pau que doni ales a Rússia per tornar-los a atacar.
És important que aquesta guerra acabi de manera que Rússia no tingui una recompensa per l'agressió. Aquest és un dels principis clau per restablir i garantir una seguretat real.
Finalment, només han pactat un nou intercanvi de presoners, 157 civils i militars de cada bàndol, que ja s'ha fet efectiu. Ara bé, lluny de considerar-ho un fracàs, s'han emplaçat a una tercera ronda de negociacions en les properes setmanes que, segons Zelensky, podria tenir lloc als Estats Units.
Doncs els Estats Units i l'Iran reprendran demà al matí les negociacions directes 7 mesos després de l'atac militar nord-americà contra instal·lacions nuclears del país persa. Les converses tindran lloc a la capital d'Oman, Mascat, i estaran encapçalades per l'enviat especial del president Trump, Steve Witkoff, i el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi. La trobada al país àrab es produeix setmanes després de la brutal repressió de la República Islàmica contra manifestants antirègim que va causar la mort de milers de persones. Teheran vol reduir les converses al programa nuclear iranià, però Washington vol abordar també la limitació dels míssils balístics, els no nuclears, i el tracte del règim cap a les persones que protesten contra el govern.
A Cuba, el president Miguel Díaz-Canel admet que el país pateix una crisi energètica greu, tot plegat per la falta de combustible. Des de fa 2 mesos no arriba petroli a l'illa i això afecta les necessitats bàsiques del país. Això vol dir transport públic, sanitat, educació i també el sector turístic. Ignasi Abad.
La intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela el 3 de gener i la posterior tutela de Washington sobre les noves autoritats de Caracas han fet que es tanqués l'aixeta del petroli veneçolà cap a l'Havana. Un fet clau, Díaz-Canel reconeix la situació crítica que viu ara el país, per això prepara mesures d'emergència.
En estos momentos tenemos una situación energética desde el punto de vista de combustible complejo. Recuérdense que el bloqueo naval a Venezuela empezó en diciembre. Por lo tanto, desde esa fecha aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar no solo ya la generación eléctrica, sino actividades básicas.
Tot plegat passa enmig d'una onada de fred insòlita al país caribeny i d'una apagada elèctrica que ha deixat sense llum gairebé 3 milions i mig de cubans. El president diu que està obert a dialogar amb Washington, però sense pressions. Alhora diu que el país es prepara per una eventual agressió externa.
I Ignasi, creix la mala maror dins del Partit Laborista Britànic per la derivada del cas Epstein, que afecta el primer ministre Keir Starmer, travessa un dels moments més delicats del seu mandat, ja que molts diputats estan amoïnats per la pas que pugui tenir l'escàndol i estan girant l'esquena al govern, no en tenen prou amb les disculpes reiterades de Starmer i això mina la seva confiança i autoritat sobre el partit.
Sí, avui ho va fer el Parlament. Avui, en un acte a East Sussex, ha repetit les disculpes per haver cregut Peter Mandelson, l'exambaixador als Estats Units que va plegar al setembre. Starmer el va nomenar quan ja sabia els vincles de Mandelson i el pederasta nord-americà, però alega que les respostes que els va donar abans minimitzaven l'abast i la foscor de la relació els va mentir, diu. En alguns moments emocionat, el premier britànic ha volgut esvair dubtes.
We will not look away.
No mirarem cap a una altra banda. No ens encongirem d'espatlles i no permetrem que els poderosos afrontin la justícia com a opcional. Perseguirem la veritat. Defensarem la integritat de la vida pública i farem tot el que estigui al nostre abast i en interès de la justícia per garantir que s'assumeixin responsabilitats.
Totes les preguntes adreçades al primer ministre britànic anaven encaminades a la qüestió, però ell ha evitat respondre si se sotmetria a una moció de confiança o si tem pel seu propi lideratge al partit. S'ha limitat a admetre que cal revisar les verificacions de seguretat. Diu que té ganes de publicar els documents al voltant del cas, tan aviat com pugui, però la policia li prohibeix, diu, perquè ho estan investigant. A més, la Cambra dels Comuns, on ell té la majoria, el Partit Laborista, li van prendre el control sobre la difusió perquè el primer els vol revisar. L'oposició reclama el cessament del cap de gabinet.
I avui hem sabut que la Global Summit Flotilla organitza una nova missió cap a Gaza, Marc Güell.
Sí, després que l'última fos interceptada per Israel, té previst mobilitzar un centenar de vaixells amb més d'un miler de sanitaris a bord. Sortirà el 29 de març des de Barcelona i altres ports del Mediterrani, segons han anunciat els organitzadors en una compareixença a la Fundació Nelson Mandela de Sud-àfrica.
La sortida serà al lloc de la històrica sortida inicial de Barcelona, seguida per Tunísia, Itàlia i altres ports del Mediterrani. I partirem aquesta vegada el dia 29 de març.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Julio Manrique estrena El barquer, de Jess Butterworth, al Teatre Lliure de Montjuïc. Un muntatge grandiloquent amb 19 actors sobre l'escenari, 3 actes d'una hora cadascun i una història que aborda la violència a Irlanda del Nord als anys 80. L'estava seguint la Marta Vives.
Bona nit. Doncs estem just al descans abans de la tercera i última part d'un dia d'aquesta història dels Carney, una família nombrosa de grangers a un poble petit a Irlanda del Nord. Jess Butterworth ens situa a l'agost del 1981, en plena època en què els presos de l'IRA comencen les seves vagues de fam a les presons i Thatcher els titlla de criminals. Aquesta és la història d'una família amb un desaparegut, un dol familiar intervingut durant 10 anys per la ràbia política. La lluita de l'IRA, la pàtria i la família són els tres eixos d'aquesta història coral que parla de la comunitat, de la lluita d'un poble, de la força de l'amor i alhora el mal que tot plegat pot fer. De la terra, que és una font de vida però que amaga tants cadàvers, Manrique ha sabut crear una gran família tan versemblant que per un moment t'oblides que estàs veient teatre, amb persones de totes les edats, amb una Ima Colomer al paper de tia Pat, que diu les millors sentències, on ens falten ulls per no perdre'ns cap detall de tot el que passa. Simultàniament, damunt l'escenari gran del Teatre Lliure.
No, jo no havia llegit res, però bueno, com que ja tinc una edat, sí que vaig viure, o sigui, les notícies a l'època i tot això, vull dir que el tema era bastant l'època de la Thatcher i així.
És una època molt polèmica, molt controvertida sobre aquests anys tan violents a Irlanda i de moment m'està agradant molt i està mostrant el costat de patiment de la població normal. Però bueno.
Aquí el retrobament d'una gran família amb el sentit de gran de molta gent, de fills, nets, avis i preparant una festa, però no sé si aquesta festa serà tal.
Bé, molt bé. Molt com si miressis pel forat, com viu una família.
Una obra que ressona amb força. El barquer, a falta de veure, al final, és una obra que a partir d'allò més íntim es converteix en èpica pura. Ara, si em deixeu, tornem al comtat d'Armagh, que ens espera el barquer. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails.
I l'escriptor britànic Mick Herron és aquests dies a Barcelona per rebre el Premi Pepe Carballo, que se li atorga en el marc de la Barcelona Negra i que reconeix la seva aportació a la renovació de la novel·la d'espies contemporània, Montse Pujol.
Mick Herron, conegut sobretot per la sèrie Caballos Lentos, ha capgirat els mecanismes del gènere d'espies tradicional i s'hi acosta des d'una mirada irònica i humana, amb uns protagonistes que són éssers fràgils. Per l'autor, les persones, sobretot les que estan als marges, són el més important a les seves trames.
Vivim en un món que cada vegada és més inestable per culpa dels que manen i és esfereïdor. Els meus personatges no hi poden fer gran cosa i jo tampoc, com a escriptor. I no estic segur que els lectors vulguin llegir gaire sobre aquest tema. Per tant, m'allunyo dels esdeveniments actuals i amago el cap sota l'ala.
And putting my head in the sand.
Herron publica ara Les Hores Secretes, que parla d'una desastrosa missió de l'MI5 a Berlín després de la Guerra Freda. Demà participarà a la Barcelona Negra al cinema Movie Bosque per parlar sobre el gènere negre i la seva trajectòria literària.
Cada cop ho veig més clar. Salmo, mira't el calendari que parlarem amb el Xavi Campos. Jo crec que podem fer la transmissió dels Sis Nacions
amb el Dal Serra, no?
La Ruth i la Sònia.
Menys de 5 minuts per arribar a les 11 i a la transmissió aquí del Barça-Madrid femení, que ja van relaxades.
Sí. Bona nit. Com veus el marcador favorable al Barça, en aquest partit de quarts de final de la Copa Femenina de Futbol, guanya el Barça 0-4 al camp del Real Madrid. Una primera part més igualada, gol d'Alexia al minut 21. El temps afegit del primer temps al Madrid li han anul·lat un gol per fora de joc, però el segon temps el partit li ha fet ja més baixada al Barça, amb gols per partida doble d'Eva Payor i entremig un de Salma per acabar segellant doncs, el que serà la classificació del Barça per semifinals. Al partit li queda un minut i mig més l'afegit.
Dir
també que s'ha classificat el Badalona abans de que el Barça a la pròrroga, amb un gol d'Itziar Pinillos a 7 minuts pel final de la pròrroga. Ha guanyat el camp de la Real Societat 0-1 al conjunt badaloní. Per tant, hi haurà dos catalans a les semifinals de la Copa.
Molt bé.
Demà tindrem el sorteig.
Anem avançant, perquè això en aquest partit li queda un minut més del temps afegit. Segon document sonor del dia al món dels esports. El director esportiu del Girona, el Tot Costa, sobre Ter Stegen.
Ara estem amb una sensació que si tenim que buscar alguna cosa, perquè tampoc no tenim massa pressupost per fer, per ajudar-nos a si passa alguna cosa. No? Si això ho podem fer, ho farem. Si no, no ho farem, perquè també, lògicament, no és tan fàcil el mercat de porters i que vinguin tan barat.
Quique Gárcel, doncs, que dona ja per perdut Ter Stegen per la resta de la temporada. Demà supera Finlàndia d'aquesta lesió als isquiotibials de la seva cuixa esquerra. I a partir d'aquí, doncs, el Girona que rastreja el mercat, però té molt poc marge salarial per incorporar un porter que, a més, hauria d'estar a l'atur sense equip perquè el mercat de fitxatges va tancar dilluns. Per tant, les opcions del Girona de reforçar-se no són impossibles, però són escasses.
Molt bé, doncs podem escoltar molt breument el director de la Volta Ciclista a Catalunya.
La nostra il·lusió quan preparem la Volta és fer etapes que siguin atraients.
Rubén Pérez, una volta que serà del 23 al 29 de març, amb tres etapes d'alta muntanya, finals a Vallter, el Coll de Pal i Caralps, al Berguedà.
Perfecte, fins demà, David.
Adéu. Adéu-siau.
Quina sort de tenir aquest sentatge.
Doncs Trujillano, que afegeix 5 minuts de temps. Ha afegit 5 minuts més que podrem gaudir d'aquest Madrid Barça. Jo crec que ja que ha afegit 5 minuts, el Barça podria... Let me tell you more. Little boy, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. Jo de moment m'agafo aquí, ha dit que hi ha una llum al final del túnel.
Les ganes que tenim.
Sí, no sé si va per aquí la cosa.
No sé.
Mira, ja riu, la Gemma Puig ja riu. Bona nit, Gemma.
Bona nit. Sí, una miqueta. És una cançó de Melody Gardot que es diu Morning Sun, i aquesta llum que deies al final no durarà molt, però demà al matí tindrem estones amb sol, demà farà sol, després d'un dia doncs, que hem tingut una miqueta de tot, però sí que és veritat que ha anat plovent estones amb una mica més d'intensitat, amb un cel tapat, alguna escletxa també hem vist, però demà al matí sí, hi haurà més escletxes de sol, amb algunes boires matinals, i amb unes temperatures que quedaran una miqueta més altes que no pas avui cap a comarques interiors. Però deia que durarà poc perquè a la tarda arriba un nou front, i això farà ja que al migdia, primera hora de la tarda, doncs tornin a augmentar els núvols, tinguem algun ruixat cap al nord, i sobretot serà al vespre, quan ens creuarà aquest nou front entre divendres a la nit i dissabte. Per tant, els que vulguin sol, doncs que demà aprofitin el matí.
Doncs, ho farem. Mira, així ho farem, sí. No? No el perdonarem.
No regalem ni un raig.
No. Molt
gràcies.
Bé.
Gràcies. Bona nit, Gemma.
Adéu.
Bona nit.